Bon dia, Catalunya. Sense temps, una nova setmana, la pitjor de l'any per a avis i àvies, en la que els nens i les nenes acaben el col·le i els ciutadans la paciència. Al programa veurem com va anar això del rescat bancari i com podem doctorar-nos sense elaborar cap PowerPoint. El Gerard ens farà anar al 2001 recordant els atemptats de les Torres Bessones en el seu avanç informatiu i l'Alba, més animada, ens dirà com cal buscar-nos bé si ens hem perdut en el seu especial informatiu. El telèfon d'un psicòleg segur que pot ajudar-nos. Les notícies, un programa que no és d'actualitat. Molt bon dia, Gerard Sánchez.
Molt bona tarda, Gregori.
Bon dia, Alba Roda.
Bona tarda.
Lluís Maria Linde, exgovernador del Banc d'Espanya, reconeix el seu judici les aportacions paliatives a Bankia abans del rescat per evitar catàstrofes majors.
Linde ha revelat que la bestreta anterior al rescat bancari va ser de 4.500 milions d'euros al setembre de 2012 i que, de no haver-se produït, la situació de l'economia espanyola s'hagués vist com una gran catàstrofe. Tot i les comparacions bèl·liques, Bankia devia al Banc Central Europeu 20.000 milions d'euros als inicis de 2012, encara que aquesta quantitat no deixava de multiplicar-se fins a arribar a ser 4 vegades més gran cap al mes d'octubre. L'exgovernador reconeix que aquesta situació, amb un 40% del PIB en entredit per culpa de la banca, li recordava la situació econòmica d'Espanya en plena guerra civil i que els 82.000 milions d'euros que l'entitat devia al BCE la feien un dels majors problemes a l'Estat. L'altre problema, també similar al de la Guerra Civil, era la pobresa i l'atur, però Linde només va parlar del seu llibre.
Cristina Cifuentes fitxa l'advocat de les Estrelles perquè l'assisteixi en el cas Masters.
José Antonio Choclán, conegut per portar a grans estrelles com Cristiano Ronaldo, José Mourinho, Francisco Correa o David Marjaliza, unes perles tots quatre, serà l'advocat que entomarà l'acusació de falsedat documental per a la suposada alteració de l'acte de treball de final de màster de l'expresidenta de la Comunitat de Madrid. El cas Màster, com es coneix, l'expedient que envolta la trama que facilitava títols de forma il·lícita a la Universitat Rei Juan Carlos de Madrid, sembla ser la punta de l'iceberg d'una xarxa d'amics i saludats que, gràcies a les titulacions presumptament regalades, ara ocupen posicions de poder dins del cos diplomàtic i executiu espanyol. Quan el judici ja està preparat per a la seva fase oral, Cifuentes ja ha proposat fer un sopar d'antics alumnes en el grup de WhatsApp que encara comparteixen.
Mireia Boya afirma que ella també va pujar als patrols de la Guàrdia Civil.
Boya, exdiputada de la CUP, va ser citada a declarar en el judici del procés el passat mes de maig, cridada per les defenses de Jordi Sánchez i Jordi Cuixart. La dirigent cupaire relata les seves diferències el 20 de setembre amb Sánchez a les portes del Departament d'Economia i aquella no volia aturar la mobilització per tractar-la de festiva i en positiu. Sota el lema de la desobediència civil i la no violència, Mireia Boya va relatar que tant ella com Eulàlia Reguant van pujar als vehicles de la Guàrdia Civil per calmar a la multitud abans que els líders de les entitats culturals. Amb aquest gest, nombrosos han estat els catalans que han sortit de l'armari i han reconegut que també hi van pujar. Molts d'ells també han declarat que van assistir al concert de Joe Cocker a Falset.
La que sí que va veure Joe Cocker en directe i no precisament en un concert és la nostra cantada estimada i melòdica Esperança Martí. Ella segur que no té cap problema a pujar a un patrol de la Guàrdia Civil, sobretot si va emmanillada.
Per això, i perquè tots som innocents fins que es demostri el contrari, truquem ara mateix al telèfon de l'Esperança. De l'Esperança Martí, va.
Acabeu de trucar al telèfon de l'Esperança. De l'Esperança Martí. Ara mateix no us puc agafar el telèfon, o sigui que si voleu deixar algun missatge, o sabeu on guardin la pistola els Mossos quan no estan de servei, bueno, feu-ho després del pip, eh?
Sí.
Piiip!
Esperança.
Sempre igual.
Sí, sí, sí. Més agut o més greu. Esperança.
Ai, ai, sí, oli, oli. Sí.
Hola.
Ai, quin ridícul. Ai, mira, anava per la cuina i l'ha enganxat al vol. Digui, digui.
Molt bon dia, Esperança. Mira, que estàvem repassant aquí les efemèrides al programa. Què se'n recorda vostè del concert de Joe Cocker?
Ai, ai, tant. Mira, me'n recordo com si fos ahir. Jo, a primera fila.
Ai, ahir del 1991. Mira, vaig començar a escoltar You can leave your hand on. I mira, un escàndol al camp de futbol, un soroll.
Què passava? Que cantàveu tots a la vegada?
Què coi? Mira, 3.000 tanques de subguantador obertes a la vegada. Tu saps lo que són 6.000 pits sueltos per allà al mig? La gent se va posar molt tonteta.
Ja ho crec, ja.
I los que no és perquè ja venien tontets de casa, que no mos han redent a ningú. Era de la pel·lícula aquesta de 9 setmanes sin medias.
No, sin medias no, 9 setmanes i media.
Quasi igual.
Sin medias i sin bragas. Bueno, mira, hi havia una ballarina allà fent lo número i com que la cançó ja convida, sí. Doncs esclar, mon germà Joaquim estava a tercer la fila, però escolta, de la passió desatada va fotre cap dalt de l'escenari. I concert. Allò més que una actuació musical, semblava que t'invidessin a pecar. Allí vaig conèixer el meu Mingo. Si no arribo a portar el barret.
Que portava barret, el Mingo?
No, que la cançó diu que te treguis tota la roba, menys el barret.
Ai, clar,
vos jo vaig fer cas. You can leave your hand on...
Però, Esperança, que se va fotre a dispullar allà al mig concert, o què?
Home, jo i mitja comarca hemos venido a jugar. I parlant de jugar, sabeu que les millors cremes per la cara són del Lidl? Ai... Ara no sé si es poden dir marques.
Home, ja les ha dit.
Esperança, com hem arribat aquí a parlar de cremes? Que ha fet un gir aquí argumental que no sabem on vol arribar?
Home, a veure, jo t'explicaré una coseta, eh?
Sí.
Jo sabeu que jo sempre estic a la vostra disposició,
sí.
Però sempre hi ha d'haver un fisti-fisti, saps?
Sí,
hi ha d'haver un momentet per una mateixa o per un mateix, perquè ara amb això del gènere, xiquet, has d'anar amb molt cuidado.
No parlem de política, que ja n'hem tingut prou, eh?
L'altre dia la Conchi, la dona del comercial aquest que s'entén amb la minyona i l'amant de son marit que va fer la mili amb el meu Mingo. Ai, el meu Mingo. Al cel sigui.
Que el seu Mingo no està mort.
És com si ho fos. La Conchi, la que parla molt embafat, així, que va comprar...
Sí.
Que no és que pugui.
No.
Bueno, aquesta. Doncs sabeu que gasta més cremes del Lidl? Que jo.
Esperança, què hem dit?
Ai, coi, que no puc dir de marques.
Home,
ai... Ja, ja. Perdona, xato. Jo no és que ho sapigui per mi, que m'ho va dir la seva minyona, amb la que...
Sí, ens bueno. Ho va explicar un dia, això.
Ves quines coses, perquè amb això de les cremes, xiquet, un no sap mai quan encertar. Que si una te diu que va bequeta, l'altra que aquella, i la teva pelu, te regalen mostres, no sé quin coll de marques també. Pues jo, des de fa uns mesos, gasto la mateixa que la Cifuentes, aquella del PP.
Sí.
La de l'Eroski.
Esperança,
no,
escolti'm una cosa, Esperança. Vostè també les roba, les cremes, o no?
Escolta, guapa, per qui m'has pres?
Oh.
Jo només les agafo prestades.
Ah.
La Cifuentes aquesta és que està sempre tan estupenda.
Això sí.
Per això gasto aquestes cremes. Per ella, amb aquests vestits de traje, jaqueta, pantalón blancos, que és un tot estilitzada, aquesta noia. Fa un coig.
Ella, per aquestes cremes, ja no és tan política. No sé si podria dir que Cristina Cifuentes és un bon exemple a seguir.
Pues a mi me representa.
Ah.
Oi, clar que sí.
Clar, cap problema.
Jo de gran vull ser com ella.
Jo crec que Cifuentes és més jove que vostè.
Aquest encara no l'ha fotut fora del programa.
No,
perquè té una sortideta cada 5 minuts, saps?
Sí.
I tu què saps quina edat tinc jo? Ara amb aquest tractament, els jovenets me tiren la canya també. Envejosa, que ets una envejosa. Si no... Pregunta de la seguretat del Mercadona.
Mira, Esperança, un altre cop no.
Esperança, deixem-ho aquí, que ja han fet prou publicitat de supermercats.
Sí. Mira, vam estar 3 hores de rellotge Triscan, que això no és una marca.
No, ja ho sabem, que és una vegada. Adéu, Esperança, gràcies.
Triscan al pàrquing del Carrefour.
Això de dir marques per la ràdio o per la tele no ho fem, perquè ja que aquestes marques no paguen, doncs tampoc no cal fer-los-hi publicitat.
Que no hi havia manera, Gregori, que no hi havia manera. Que tot el rato queia.
Sí, han dit moltes marques de molts supermercats que no repetirem ara, perquè
no.
Cauríem en el parany.
Correcte.
Però el que sí que repassarem serà tota l'actualitat del 2001.
Sí, hem trucat al Marroig avui, mira.
Avui molt bé, al Marroig, per aquest concurs i participar en aquest concurs. Com s'ha de fer?
Doncs si voleu participar la setmana que ve, que serà l'última, mos escriviu a l'Instagram @lesnoticies.
Molt bé, escriviu al nostre Instagram @lesnoticies i guanyeu un fabulós premi.
Un fabulós premi que és aquesta ampolla de vi de la cooperativa Falset Marçà, aquest vinegre tan bo.
Vinegre que suposo que s'endurà a veure com va el concurs aquest company de Marroig. Anem a veure què ha passat.
Escoltem com ho intenta. Ricard?
Hola, bon dia.
Te truquem de les notícies de Ràdio Falset. Com que hem vist que ens has escrit a Instagram per participar al nostre concurs, doncs t'estem trucant per participar en aquest avanç informatiu que ens remuntem a l'any 2001. Te farem 6 preguntes sobre aquell any. Com ho portes?
Molt bé. Vale.
Sí? Vinga.
Sí.
Doncs comencem. Qui va pronunciar la frase «Nunca fue la nuestra lengua de imposición, sino de encuentro. A nadie se le obligó nunca a hablar en castellano. Fueron los pueblos más diversos quienes hicieron suyo, por voluntad libérrima, el idioma de Cervantes». L'any 2001, qui va dir això? Mariano Rajoy? Gabriel Rufián? O el rei Juan Carlos?
El rei Juan Carlos.
Resposta correcta. Ho va dir el rei Juan Carlos el dia 23 d'abril, durant el transcurs dels Premis Cervantes de Literatura de Madrid, fet que va encendre a part del catalanisme i a que negava que el castellà havia estat imposat en cap moment històric a Catalunya. Resposta correcta, comencem bé. Anem a per la segona pregunta. Quin d'aquests monuments es va reobrir el 2001 després d'uns anys en obres? La Torre Eiffel, la Catedral de Santiago o la Torre de Pisa?
Ostres, la Torre Eiffel?
Incorrecte. El 15 de desembre del 2001 es reobre la Torre de Pisa després de més de 10 anys d'obres, en les quals s'intentava frenar el procés d'inclinació de la torre. Efectivament, la Torre Eiffel i la Catedral de Santiago estaven obertes al públic aquell any.
Doncs comencem, com sempre, aquests concursos que ens van sempre de 50-50. Una resposta correcta i l'altra, doncs, no tan correcta.
Sí, això ja és costum, el 50-50. I ara us faré un mini concurs en directe.
A nosaltres?
Sí, perquè té relació amb una de les respostes del Ricard.
A veure si endevinem la resposta del Ricard i a veure si endevinem la pregunta.
Alba, com vas d'anglès? Com vas d'anglès?
Jo, superbé.
Sí? Va, doncs pues tradueixen, però així molt ràpid, eh?
A veure.
Amb el mateix ordre, amb anglès, eh? Sí. Un cotxe perdut.
Juan Carlos.
Mira.
Com el rei.
Ah, mira.
Ho sabies d'això o no?
No.
Pues mira.
Doncs ja. L'idioma tampoc no sembla tan diferent, eh?
Ja correcte. Ja me puc anar a dormir, ja he après una cosa.
Doncs el Ricard també n'ha après una, que és aquesta pregunta incorrecta que ara ja la sap. I escoltem les següents dos, Gregori, o què?
El que sí que hem pogut demostrar ara que el català i el castellà tampoc no es distancien molt, però el castellà amb l'anglès tampoc.
Millor no parlem del meu castellà, que ja l'heu escoltat, eh?
Doncs escoltem ara mateix el Ricard, que segurament que ho porta millor.
Escoltem-ho. Anem a per la tercera pregunta. Com vas de pel·lícules?
Malament, fatal.
Doncs, bueno, ara ho veurem. Quina de les següents pel·lícules no es va estrenar el 2001? A. Charlie i la fàbrica de xocolata. B. Harry Potter i la piedra filosofal. O C. El senyor de los anillos, la comunitat de l'anillo. Quina no es va estrenar?
Harry Potter no, perquè crec que és el 2001.
Mhm.
No crec que El Senyor de los Anillos s'estrenés el mateix any de Harry Potter, perquè més o menys són pel·lícules igual, així que diré El Senyor de los Anillos.
Que El Senyor de los Anillos no es va estrenar, dius, eh?
Sí.
Doncs no et serveix la lògica, perquè sí que es va estrenar, també. Era Charlie la fàbrica de xocolata.
Vale.
Ho va fer el 2005, de fet. Les que sí que ho van fer són les dues primeres pel·lícules de la saga de Harry Potter i la primera de la trilogia del Senyor dels Anells. Anem a per la quarta pregunta, a veure si ho empatem un altre cop. Quina famosa enciclopèdia online s'estrena aquell 2001? I aquí no hi ha opcions.
La Wikipedia, no? Suposo.
Correcte. Correcte. L'any 2001 es comencen a publicar sota el registre de Wikipedia els primers articles. Ara ja n'hi ha més de 50 milions amb més de 300 idiomes diferents. Val a dir que la versió en català també neix aquell mateix any, de bon començament.
El cinema no sabia massa bé com funcionava, les pel·lícules, però sí que volia aplicar la seva lògica.
Sí, sí, ja ho avisava, eh? Que no era un tema que portés especialment bé i li ha fet honor.
Molt bé, aquestes pel·lícules, el Harry Potter i la Pedra Filosofal i el Senyor dels Anells, que aquestes dues sagues normalment van de la mà.
Pues una cosa et diré, Gregori, pensa que si la cooperativa no patrocinés aquest espai, qui sí que ho faria seria la Wikipedia.
Això sí.
Que m'ajuda bastant, eh?
Hi ha tota la informació que podeu trobar de tots aquells anys, de tot aquest abans informatiu. Informeu-vos i després escriviu-nos al nostre Instagram i d'aquesta manera tindreu més opcions d'encertar aquestes preguntes.
D'allà han sortit les dues següents preguntes que li feia al Ricard. Escoltem com han quedat o què? A veure si
n'hem de fer cas d'aquesta Wikipedia, que no tot el que hi ha a internet, recordeu, és veritat.
Això sí, s'ha d'anar
amb compte. S'ha de comprovar, per favor.
Pues escoltem el Ricard. Anem a per les dues últimes preguntes. La marca americana Apple, l'any 2001, llança per primer cop un dels següents tres productes. De quin dispositiu estem parlant? De l'iPhone, de l'iPod o de l'iPad? Que de fet és el més antic dels tres. De quin parlem?
L'iPad crec que és el més nou.
Molt bé, i de...
Llavors estic entre iPhone i iPod. Probablement és l'iPhone.
Doncs no, és l'iPod. Com bé has dit, l'iPod és la més recent, però s'estrena l'iPod el 2001 i l'iPhone no surt fins al 2007. El 2010 ho fa l'iPad. Anem a per l'última pregunta, a veure si ho empatem. Quin esdeveniment va succeir als Estats Units a l'11 de setembre del mateix 2001?
Els atemptats a les Torres Bessones.
Correcte. Els atemptats a les Torres Bessones l'11 de setembre del 2001, dos avions conduïts per segrestadors suïcides de l'organització Al-Qaeda s'estavellen un contra cadascuna de les Torres Bessones de Nova York i en causen la destrucció total i moren gairebé 3.000 persones. Un tercer avió s'estavella contra el Pentàgon i un altre cau a l'oest de Pensilvània abans d'arribar a l'objectiu. Molt bé, davant d'aquest empat haurem d'anar a la taula amb el Gregori i l'Alba a veure si et donen aquesta ampolla de vi. Estigues a tenir el nostre programa.
Molt bé, moltes gràcies.
Moltes gràcies, Ricard.
Que vagi bé.
Una abraçada, adeu.
Adeu.
Doncs hem acabat aquest concurs, com sempre, 50-53 respostes correctes i les altres, doncs, no correctes, i això ho haurem de discutir.
Sempre bueno, estem igual, eh?
Sí, però mira, fixeu-se que el Ricard ha fet una cosa amb l'escafallat, que sempre n'explicava una perquè no, la clavava bastant i al 50% allò, el penalti final, la fallava, però, bueno, això, si hem de decantar la balança, ja ho tindria en compte.
Sí, votem aquesta opció. El que sí que tenim clar, que si fessis les preguntes amb dues respostes, segur que el Ricard les encertaria totes.
Depèn.
La capacitat de deducció la porta bé.
També sí. És veritat que aquesta vegada no has utilitzat el comodí de Madonna i això també l'ajuda a tenir més punts a l'hora de guanyar aquesta ampolla de vi de la cooperativa Falset Marsà.
Madonna, que des del dia que la vaig veure a Eurovision cantar, m'ha caigut un mite, eh? Per això ja no faig preguntes.
Ja no apareixerà, no, en cap de les teves preguntes.
No, s'ha acabat.
A veure si aquesta ampolla, doncs, se'n va cap a Marroig, a casa del Ricard.
Correcte.
Aquesta ampolla gentilesa de la cooperativa Falset Marsà. Repassant aquesta actualitat, l'actualitat informativa del 2001, la setmana que ve repassarem l'actualitat del 2002 i el que sí que no va passar al 2002 és l'empresonament d'Iñaki Urdangarín, cunyat del rei, en una presó de dones. I després d'aquest avanç informatiu que ens ha presentat el Gerard, repassant les notícies del 2001 amb el Ricard, que aquesta vegada sí que ho hem fet això en paus i en paus, eh? 3 i 3.
Sí, bueno, ja feia dies que això era un clàssic del començament del nostre programa i ara ja tocava.
També el portem a l'extrem, eh? Sempre utilitzant aquesta fórmula, primer les dues preguntes, després les dues preguntes i acabant sempre en aquest empat. El que sí que espero que no empati aquesta tarda és l'Anna Torné. Bona tarda.
Bona tarda, Gregori.
Revisant totes aquestes notícies en paper que tenim preparades segurament per nosaltres. Comencem per la primera.
A la 10 minutos. Melendi i Julia Nakamatsu seguiran el Si Quiero.
I mira que això, el Melendi, amb les cançons que fa, sembla que tot li vagi malament, però no.
Oh. Hi ha coses que li van molt bé.
Tot i que el passat 6 de febrer Melendi i Julia Nakamatsu portaven al món la seva filla Abril...
Febre, has dit 6 de febrer.
No, Alba, la seva filla, la del Melendi, es diu Abril.
Oh, el nom és Abril.
Exacte. Abril Ferral, sí. Igual.
Això.
De fet, és la segona filla de la parella, que ja portaven quasi 5 anys junts. Per celebrar-ho, aquesta primavera el cantant asturià i l'actriu ballarina d'origen argentí volen donar-se el sí en una boda por todo lo alto.
Home, jo també ho faria, eh?
Home, aquesta gent por todo lo alto s'ho pot permetre.
Sí,
ja estan ultimant els preparatius i sembla ser que el lloc serà la finca La Romaní del xef Mario Sandoval, que compta amb 2 estrelles Michelin. Per cert, això en català és Estels Michelin.
Això ja no ho sabem, perquè les estrelles aquestes Michelin o Estels Michelin són franceses, és a dir, tampoc no sé si s'haurien de dir estrella o s'hauria de dir en un altre idioma.
Se pot traduir tot o què?
Michelin millor Michelin. No traduir-ho.
No,
perquè
dic l'estrella.
Ah, sí.
Sabeu com va això les estrelles Michelin, el que significa una i dos i tres?
Ah, no.
Ah, no ho sabeu?
No. No.
Això sí que és curiós, eh?
A veure.
I no està en paper, però ho suporto jo.
A veure.
Sí. A veure si ara obrirem l'apartat, les notícies del Gerard, eh?
No, les notícies estrella Michelin.
A veure.
És que jo el que és jalar ho domino.
Veure,
si té una estrella Michelin vol dir que si estàs en aquella localitat és recomanable parar-hi.
Molt bé.
Si en té dos és que si estàs en aquella zona, rotllo, si estàs a Catalunya, pues ves a aquell restaurant que fer uns quilometrets, pues desviar la ruta, perquè va de rutes.
Mereix la pena.
Doncs mereix la pena.
I que Catalunya és molt gran, eh?
I si en té tres és fes un viatge només al lloc que hi ha aquest restaurant perquè el viatge ja val la pena.
Ah.
Molt bé.
Doncs sabeu que Melendi devia estar de ruta per allà i va desviar per anar a celebrar la boda.
Màxim són 3 o n'hi ha més?
Jo crec que màxim són 3.
Ah, no sé, no.
Però llavors, si hi ha una Champions, Eurovisió o uns Jocs Olímpics, tenen 3 estrelles Michelin, perquè la gent va expressament en aquests països a visitar-los.
Però no hi va per menjar, va per una altra cosa.
Bueno, cadascú va pel que va. A veure aquesta segona notícia.
A la 10 minutos. Leticia deslumbra en la cena de gala ofrecida por los Macri. En motiu de la visita diplomàtica que els reis d'Espanya van fer a Argentina, la família del president Mauricio Macri va organitzar un sopar de gala amb una sèrie de personalitats distingides dins del món llatí com Mario Vargas Llosa o Valeria Massa. El sopar, que va aplegar unes 200 persones al centre cultural Kirchner, va ser por todo lo alto también. I la princesa Letícia va lluir les seves millors gales amb un Carolina Herrera de seda brodat.
Home, jo que es fes el mateix, tu diràs.
Aquí val a dir que ni Letícia, reina d'Espanya, ni Carolina Herrera han presentat mai les campanades.
No.
No,
és un gran detall, lo de Carolina Herrera, perquè era sud-americana i va dir, com que vaig allà, ja... perquè vegin que tinc simpatia. No ho va fer per res més.
És una distinció.
Li hem de donar les gràcies. Quin detall.
Molt bé.
De fet, va ser un sopar que quasi no es va poder celebrar, ja que els monarques espanyols van estar una hora tancats dins l'avió que va fer el trajecte fins a Argentina. El motiu? Que no trobaven en tot l'aeroport una escala el suficientment alta per arribar a la porta de l'Airbus Reial, perquè els monarques poguessin desembarcar. Es veu que era un problema d'alçada. Que això passi a Argentina...
Els problemes d'alçada passin a Argentina és una mica complicat.
Vegos. Pues tio, jo m'hagués llançat així, pum, en algo, en una colchoneta, així,
ja,
divertit.
No veig jo els reis d'Espanya llançant-se des d'un avió a una colchoneta.
També us ho dic, que jo estic a l'avió una hora cada cop que n'agafo un i no és notícia,
També és veritat, però no viatges a un Airbus real.
No, no, això sí que no.
Que la diferència deu ser que...
Però jo sí que em tiraria amb colchoneta, Si
potser, que sí?
Home, i tant.
Doncs amb aquesta proposta segurament que podem arribar a la tercera notícia.
Lectures. José Luis Moreno en guerra contra sus sobrinos por la que se avecina.
Aquest tampoc no ha presentat unes campanades, però no. Sí que és ventrilo qui ha presentat bastantes coses.
José Luis Moreno, conegut com el pare de Macario i Rockefeller, encara que no s'assemble ni amb el blanc dels ulls i molt em temo que ni amb la mida del bec, s'ha vist immers en algunes discussions familiars i no sembla que aquestes acabin amb un pinxito. El cas és que no acaben de posar-se d'acord amb els seus nets, que sent directors i creadors de La Que S'Avecina, coneguda sèrie de veïns a Telecinco entre Sálvame i Sálvame, sabeu?
Sí, l'únic que fan que no és Sálvame.
La Que S'Avecina, Sálvame, La Que S'Avecina i Sálvame. Sí. I després La Que S'Avecina i després Sálvame. I La Que S'Avecina.
Clar.
Doncs no s'acaben d'entendre. I mira que a Montepinar els únics que no es deuen entendre són ells, perquè allí el salami, com a casa de la nostra amiga Esperança Martí, té molta sortida.
Pensa que el salami de La Que S'Avecina és salami de porc, Però bueno, no porc de menjar, Porc de guarro.
Porc de guarra. No de guarra, però l'Esperança no sé si utilitza salami, Jo crec que és de productes més elevats, que té la carnisseria a prop.
Els nebots en són els creadors, però els estudis on es grava són del ventríloc, cosa que fa que, sí o sí, hagin de fer les paus o es canviïn d'urbanització. La hòstia terrible que es podria fotre La Que S'Avecina sembla la principal preocupació de la productora, ja que el drama que tenen muntat els de Cal Moreno supera amb escreix l'embolic que té Fernando Estenso amb els mugrons.
Estenso, sí, amb la...
És que la panotxa, pues claro, tothom mira a la butxaca seua.
Però sempre en podran treure algo bo. Segur que tota aquesta història li dona per escriure un guió d'algun capítol que amb tantes temporades segur que falta els hi fa.
Sí, però el tema dels mugrons de l'Esteso ja porta tota la temporada.
I l'Estella Reynolds, sí.
I tot el que doni la temporada a nosaltres ens dona per ben poc, ja acabem aquesta temporada, però sí que moltes gràcies, Anna Torné, per portar-nos aquestes notícies i anem a publicitat. Tornem de seguida.
Vols fer un maridatge diferent? La cooperativa Falset Marçà t'ofereix la seva terrassa de rancis perquè puguis fer un maridatge dels seus vins i productes de la zona mentre veus com es pon el sol. Maridatges a la posta de sol a la cooperativa Falset Marçà, tots els divendres amb reserva prèvia. Cooperativa Falset Marçà, amb tu des de 1912.
Taller i Pneumàtic Jope necessita un oficial de primera de mecànica amb experiència per reparar turismes, furgonetes i 4x4. L'incorporació serà immediata. Interessats, trucar al telèfon 977 83 0310 o passeu per les nostres oficines de Falset.
I tornem, doncs, de la publicitat després d'aquestes notícies en paper que ens han deixat una mica esmaperduts amb el final de La que se avecina. No sé com acabarà el programa, però el que sí que acabarem nosaltres és revisant totes aquelles notícies ideals perquè ens les porti l'Alba aquesta tarda.
Efectivament. I comença forta.
Ah, avui sí que ens portes bona teca.
Teca de la bona.
A veure si és veritat.
Una dona participa en les tasques de cerca d'ella mateixa.
Ella mateixa físicament?
Sí.
Es busca ella mateixa?
Sí. No és espiritual, no se n'ha anat de retiro al Tíbet, sinó és que...
També podria ser.
Sí, sí, però no és el cas.
Què li ha passat?
Doncs sembla que se'n va anar a una excursió d'aquestes programades amb un grup que viatjava amb diferents persones, amb un bus, dins una zona volcànica d'Islàndia. Pel que sembla, tothom anava força a la seva i l'autobús anava ple de perfectes desconeguts, tant que el conductor responsable de la ruta va fer recompte de passatgers i en veure que faltava una persona va donar la veu d'alarma.
Això, quan anem d'excursió, preguntem, tothom té al costat el que tenia al seu costat?
Sí, ara ho anava a dir,
En aquest cas, no sé si...
Aquesta devia estar sentada sola.
La tècnica no va funcionar en
aquest cas. Total, resumen, que van donar la crida, tothom va començar a buscar aquesta xica i resulta que ella s'havia canviat de roba per anar més còmoda, per tenir diversos looks, per fer diferents fotos, i clar, el conductor la recordava amb una roba diferent.
Déu-n'hi-do, el conductor també recorda tota la gent que porta el bus, amb quina roba va, tela, eh? Això és un mèrit.
Ah, però ella anava vestida en acorde, és a dir, una cosa és viatjar en autobús i l'altra sortir al carrer. I has de portar, doncs, la roba més adequada per cada una de les circumstàncies.
Tothom es va posar a disposició de la policia per trobar una noia d'origen asiàtic d'uns 20 i 30 anys, 1,60 m, i que parlava perfectament l'anglès. Claro.
Aquesta descripció és una mica...
Fins que no se'n va adonar que s'estava buscant amb ella mateixa, pues claro, rato van estar.
Clar que sí.
Ah, clar, ara ho entenc. M'ha costat.
Amb aquesta descripció és fàcil confondre qualsevol altra persona.
A mi m'hagués passat el mateix. Jo vaig amb 4 parells de sabates i 3 outfits diferents al volcà o no hi vaig?
Clar, és que cada volcà té el seu outfit diferent.
Ah, sí?
Sí. Segurament que això també podria ser digne d'estudi, la roba que s'ha de portar quan vas a un volcà.
Hashtag como molo. Però clar. Mira, ho deixarem aquí. Vaig a passar la dada imprescindible.
Sí, que segurament que serà més important que saber quines sabates has de portar quan vas al Vesuvi.
Ja és aquí el localitzador per a tot, de la mida d'una moneda per enganxar a qualsevol cosa.
Mira, doncs això li aniria bé a la d'abans.
Sí.
Per amb ella mateixa.
Clar, llavors la té situada. L'autobusero hauria de donar un tiquet d'aquests a tots i així ens tindria tota la tripulació localitzada.
Exacte.
Aquest producte s'anomena XI Find It. I està aquí per quedar-se.
Home, això és útil, eh?
És molt
que perds les claus sovins, el cotxe en un aparcament o els guants de temporada en temporada, doncs aquí la solució. L'aparell que té una mida d'una moneda de 2 euros es complementa amb una aplicació per al mòbil i fa que trobis el que sigui.
Mira, amb aquest invent, l'excursió a Islàndia, com que havíem dit, hauria acabat millor. I no només això, que jo perdo moltes coses.
El que sí que si jo poses també un localitzador d'aquests al mòbil i perds el mòbil...
Te cau dintre el policlin, doncs
és
igual.
És un problema.
El tens localitzat, però sin más.
Clar, llavors no pots localitzar el localitzador del mòbil amb l'aplicació del mòbil i llavors tampoc no serveix de massa.
No sé si val per les persones, també us he de dir, però ja està a la venda i el seu cost és bastant assequible i fàcil d'instal·lar-lo. Farà que tots en vulguem tenir un i només s'ha de descarregar l'aplicació, detectar el sensor de l'aparell i llestos. Té una bateria que dura un any i ja està.
Molt bé.
Ho has de trobar abans d'un any, perquè si no ja ho has perdut de per vida, efectivament. Sí.
O ho has de trobar o ho has de perdre abans d'un any.
Exacte. Bueno, si tu tens en teva possessió i passa un any, li canvies la pila. Ara, si has perdut una cosa i en un any no ho trobes a faltar, no fa falta ni que ho busquis.
Però també és com la Marie Kondo, eh? Si en un any no ho has necessitat, ja ho pots tirar.
Efectivament, m'encanta la Marie Kondo.
És ideal la bateria, la seva durada. Si en un any no ho fas servir, doncs fora.
Efectivament.
Molt bé, molt bé. M'agrada. Sí, quan surti té un preu assequible, m'ho compraré. Li podem ficar l'Alba, Gregori, així si no ve a gravar algun cap de setmana, ja sabem per on és.
Jo en necessitaria uns quants, perquè Déu meu. Nois, coses que desapareixen sovint. A veure quina de les coses vosaltres creieu que té una facilitat així més gran.
Més fàcil de desaparèixer. Coses que s'han desaparegut amb aquests anys, no? I que els hi posem un localitzador i que no sé si trobaríem.
Sí. A veure, les cartes.
Sí, això és veritat. Ja les cartes ja han desaparegut totalment.
Jo no hi estic d'acord, perquè jo sóc d'escriure de puño i letra.
Escrius cartes a mà.
Jo sí.
Molt bé, vas a buscar el segell, poses a...
Efectivament.
Molt bé.
Sóc una padrina atrapada a un cos de jove. O sigui que aquesta, jo... No la puc.
Aquesta no la pots posar.
A mi jo crec que ni m'ha aparegut mai a la vida. Mira què et dic.
No has escrit mai una carta, Gerard?
Home, sí, aquelles de petit del Nadal que però les portaves a casa ni segell ni res, home. I això no ho he
fet. No t'ha arribat mai una carta, tu saps la il·lusió que
fa. I tant, i tant, la de les factures. Aquestes sí que arriben. No desapareixen, ja podrien desaparèixer.
De les altres, Gerard, de les altres.
No, de les altres no, m'arriben per l'altre lloc.
Molt bé.
Més coses. Màquina d'escriure.
Molt bé, la màquina d'escriure també és una cosa que ha desaparegut, eh?
Bueno, això ha evolucionat a l'ordenador.
Ja, no
sí, acaba... però no és el mateix.
Bueno, clar, no fa tant soroll.
Home, allò te curtia els dits, que jo em vaig treure el títol de mecanografia i, vamos, podria treure els ulls en algú, la força que tinc en els dits.
La força als dits.
Més coses. Nois, els disquets.
Això... Home, els disquets, sí.
Això ho ensenyes ara i no saben, els crios se tornen locos.
Los cassets, los cartuchos, bueno, sí, tots aquests.
Molt, molt bé. Tot això ja ha desaparegut.
Mm-hmm.
Què més ha desaparegut?
Les ràdios portàtils.
També.
Un transitor. Els padrins van encara en transitor.
Sí, però cada vegada menys, Els mòbils ens solucionen molts problemes d'aquests. Mm. Si n'hi ha diferents aplicacions que també ens permeten escoltar la ràdio per internet.
Què més, què més?
Una cosa que em fa molta pena, les guies telefòniques. Que antes buscaves i trobaves i trucaves a casa i preguntaves per fulanito de tal i ximpum, no havia més.
Ara ja no. Ara busquem a internet la persona i, o el restaurant en aquest cas, no? És més fàcil perquè les persones no tenen el telèfon directament.
I el Tamagotchi?
El Tamagotchi també és una cosa que ha desaparegut i gràcies a Déu.
Home, sí, jo això sí que me'n recordo de jugar.
Tenies Tamagotchi, no?
Sí, però ara com que amb els mòbils tot va allà, tot el que, mira, fixa't, tot el que ha desaparegut o apareix a dintre la pantalla del mòbil.
Però tens un ou a dintre el mòbil d'aquests que s'obren i els has de donar menjar i deixar la caca.
El pou aquell, famós, no te'n recordes? Va sortir sí. El pou aquest, que era com un Tamagotchi, però més modern, no?
Amb el mòbil, i sí. Que no era en blanc i negre, perquè el Tamagotchi...
No. Correcte, el Tamagotchi ni blanc i negre, eren els puntets aquells, els píxels allà en una pantalla.
Jo és que no vaig tenir ni una cosa ni l'altra.
A mi se'm moria els dos dies.
Moltes gràcies, Alba, per acostar-nos totes aquestes notícies, que segurament que ens fan pensar molt, i totes aquestes opcions que han desaparegut de les Déu nostres vides. I no ens n'havíem adonat, perquè el tema del Tamagotchi, doncs no el trobem tan a faltar.
No, la veritat és que no. Molt bé, Alba.
Gràcies.
Moltes gràcies.
Fins la setmana que ve. I com cada tarda sortim al carrer esperant que Joan Anton, el nostre corresponsal especial que ens aporta tota la informació que surt fora d'aquest estudi, arribi a les vostres orelles. Connectem ràpidament amb ell i segurament que la informació que ens porta serà molt interessant. Bona tarda, on et trobes?
Doncs ens hem desplaçat fins a Girona, més concretament al poble de l'Alt Empordà, on, com ha passat a la resta de 950 municipis catalans, avui s'ha constituït el seu govern municipal. Bé, de fet, això que ja comença a ser l'inici d'un acudit, ja que el seu alcalde, l'alcalde Torroella de Fluvià, porta des de la restauració democràtica ostentant aquest títol. O sigui que des de va morir Franco, es van produir les primeres eleccions al 1979, aquest senyor és alcalde. Pere Moradell, que es va celebrar els 40 anys en les primeres eleccions després de la dictadura sent alcalde, ja ens ha fet saber que serà la darrera legislatura que lideri, ja que després de tota una vida d'alcalde, les responsabilitats comencen a pesar. Que crac, no? Porta 40 anys guanyar les eleccions. El Santander i Josep Oliu ja li deuen estar comprant la fórmula. És per treure's la xorra al mig del ple i dir, senyors de l'IBEX 35, mireu-me la casta i quedar-se tan ample. Ser capaç de guanyar 40 anys d'eleccions quan ningú sabia per què servien és plantejar-se moltes coses. Quan aquest senyor es jubili, l'alcalde pot presentar-se amb la llista de Podemos, que la gent tampoc sap per què serveix.
Gràcies, Joan Anton. I aquí acaben les notícies aquesta setmana, on hem repassat el 2001, a l'avanç informatiu amb el Gerard i el Ricard, que ens ha respost aquesta opció entre el 50 i el 50%.
El 50-50 el Ricard. Bueno, si voleu participar a l'últim concurs d'aquesta temporada, escriviu-nos a l'Instagram, que encara hi sou a temps, @lesnoticies.
@lesnoticies per guanyar un fabulós premi o obsequi de la cooperativa Falset Marçà.
Sí, ja és l'última que treuen del celler, aquesta ampolla de vi negre, que si ho feu una miqueta bé ja us la donarem.
Molt bé, aquí sempre comentant els resultats del concurs del Gerard i també comentant totes aquelles notícies que ens porta l'Anna Torné cada tarda.
Exacte, el que tinc clar és que jo no podré celebrar una boda a Lo Alto com Melendi a la finca La Romaní, a no ser que en una altra vida em casi amb ell, clar.
Bueno, però les estrelles es pots comprar al Tiger, si vols. Vull dir que per tema estrelles xinos. Michelin també les poden comprar els xinos. L'Alba no sé si compra les estrelles als xinos o no sé si necessita d'estrelles per ser al seu apartat.
No, però jo també us parlaré de bodes, perquè padrines, al pròxim programa parlarem de on es vau casar i on se casa últimament la gent.
Important, eh? Saber, bueno, recordar on es van casar les nostres padrines, recordar on ens casarem nosaltres. Si algun dia ho fem, el que sí que farem és acabar el programa aquí. I acabem el programa amb la predicció per al cap de setmana. La Núria de Rasquera diu que fins al 21 de juny, al Canà, se celebra la jornada del llangostí. És una festa gastronòmica amb productes típics de la costa, arrossos, fideus... Ja us ho podeu imaginar, tot molt foodie.
Que bo.
Jo m'hi apunto.
I jo?
Això encara és a Catalunya, no?
Sí, sí, és a Catalunya.
Al final, això, a més de semblar la predicció del temps, semblarà un tauler d'anuncis d'una peixateria.
Amb les amigues fem la primitiva cada dijous i al març ens van tocar 3.000 euros. Però com que no podem fer un gran viatge, anirem el diumenge a PortAventura totes, la Llúcia de Porrera.
Aquí és un clar exemple del que no s'ha de fer. No podeu comprar la primitiva cada dijous entre 800 persones, que llavors toca, com és el cas, i no us toca la dent. També és veritat que a l'any deveu posar al bote el que trobeu entre coixins del sofà, és a dir, una misèria.
En Joan de Torredembarra amb els amics ens escaparem a Tarragona a fer un vermut amb teatre dins el FIT, el Festival Internacional de Teatre de Tarragona, on Vermuts Miró farà una prèvia al pati del Metropol.
Doncs espero que el teatre sigui de més qualitat que el vermut, que ara això, a veure del teatre, s'ha posat de moda i des de que ja no deixem beure alcohol conduint, la gent no para de fer-ho en qualsevol lloc. Llegint, al teatre, fent un programa de ràdio...
Ai, que ara t'has delatat, eh?
Ai...
Gràcies, Alba Roda.
Gràcies a tu.
Gràcies, Gerard Sánchez.
Moltes gràcies, Gregori Oliver, com sempre.
També ens han acompanyat l'Anna Torné, l'Antonio Biós, la Gisela Escoda i a la producció el Blai Brull. Tornem la setmana vinent amb Les Notícies, un programa que no és d'actualitat.